11 i 22 del matí. Seguim aquí, al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu, és dijous, per tant, toca parlar de cinema, i el cinema ens acosta, com sempre, l'Àngel Comas. Què tal, Àngel?
Hola,
Comas?
Què tal, com esteu?
Bé, 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 amb ganes de la teva crítica.
De destrossar pel·lícules.
Sí, ja, sí, 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 sí. Crítica del pitjor sentit de la paraula, eh?
Mira que avui no t'havia posat etiqueta.
És igual, ja me la poso jo perquè la tinc assumida.
Alba, què tal, com estàs?
Molt bé, fantàstic.
A veure, avui analitzem, ja ho dèiem la setmana passada, aquesta última pel·lícula amb surt de Nicole Kidman, Grace de Mónaco, on dona vida a Grace Kelly. Així de fàcil. Ja ens vas posar cares l'altre dia, Àngel.
Això de donar vida és una frase feta, eh?
Sí,
que és que el Sergio és molt de frases.
No, perquè dona vida, esclar, sense haver vist la pel·lícula, realment dona vida o dona mort.
Ostres.
No, és que aquesta frase, aquesta que usem molt, dona vida a fulanet de tal. I dius, carai, però si aquesta és la vida que... Déu-n'hi-do, eh?
Abans, però, abans de parlar de la vida o la mort de Grace de Mónaco, tenim tres sarsenes aquesta setmana, una de les quals, Alba, ja t'adonaràs, eh? Em fa molta il·lusió.
I el Raül també. Tots dos esteu supercontents des d'aquest matí, sabent que a partir de demà podreu veure aquesta pel·lícula.
Bé, ho tenim marcat en vermell des de fa mesos, eh? Tampoc t'enganyaré.
Ja ho sé, teniu el calendari aquí apuntat i teniu la cita guardada per anar a l'estrena. Abans, però, parlem de les tres estrenes que ja s'han jugat aquesta setmana. Són Malèfica, que es pot veure tant a Cinesa com a Yelmo, igual que al Filo del Mañana, i l'última, la que a vosaltres us fa més il·lusió, us he de dir, Sergio, que només la podeu anar a veure a Yelmo, i és Dragon Ball, la batalla de los dioses. Esperem que la facin en català, perquè jo mirava la de Drac en castellà, no sé.
Sí que la fan en català, i per això tant de Dragon Ball-hi.
Sort.
Amiga, què et pensaves?
Perquè Bola de Drac en castellà, jo crec, pels que l'hem vist de la nostra generació, que l'hem vist sempre a TV3, és impossible veure'l.
Es diria Bola de Dragon, no?
Dragon Ball.
No, també li diuen Bola de Dragon, eh? Sí, sí, li diuen Bola de Dragon.
Ai, sona fatal.
En fi, anem a pams?
Sí, tant. Comencem al principi, si us sembla. Escoltem el tràiler de Malèfica.
Vaya, vaya. We all know the story of Sleeping Beauty.
És la història mai explicada de Malèfica, la villana més volguda de Disney, la dolenta de la Bella Dorment, el clàssic del 1959. La pel·lícula relata els esdeveniments que van endurir el seu cor i la van portar a llançar una maledicció sobre la petita Aurora, que és la Bella Dorment. A mi em fa il·lusió veure l'any. No l'has vist, ni em sembla que tinguis gaire intenció.
Llavors, què és? Personatges reals sobre basats en la Blancaneus?
No, en Blancaneus no, de la Bella Dorment.
Més o menys és el mateix.
No, home, no.
Què diferència hi ha entre la Bella Dorment i
Blancaneus? Blancaneus són dels set nans i l'encanteri li fa a la mare del príncep, que és aquella bruixa del mirall, i la Bella Dorment és la princesa Aurora d'un regne amb un castell típic de Disney, i hi ha una dolenta que el dia del seu bateig, en lloc de portar un regal com tot el poble, li llança un encanteri, li diu que al complir els 18 anys es punxarà amb l'agulla d'una màquina de cosir i que quedarà adormida. Per evitar això, l'envien amb tres fades al bosc i cremen totes les màquines de cosir, però finalment la Bella Dorment potser es punxa.
I per què fa tanta il·lusió, no?
Perquè, mira, a mi m'agraden molt les pel·lícules de Disney, em recorden a la meva infància, m'agrada el personatge de la Malèfica i me fa il·lusió que l'interpreti l'Angelina Jolie.
Et seria identificada?
No, jo sempre sóc dels bons.
Tu t'identifiques amb la Bella Dorment?
No, a mi sempre m'agraden els dolents de les pel·lícules.
I llavors no et sents identificada?
Amb la Malèfica?
Clar que sí.
No, home, jo no sóc dolenta, però m'agraden.
Però per què t'agraden els dolents?
No ho sé, trobo més interessant. Si algun dia fos actriu, m'agradaria interpretar els dolents de les pel·lícules.
Realment es llueixen més els dolents que els bons, oi?
Sí, home.
I perquè els bons no queden, oi, a la història del cinema?
No.
O sí?
Home, n'hi ha alguns,
no?
Alguns entranyats.
Mira en Forrest Gump.
Ai, mira, és veritat.
Forrest Gump és bo.
Sí, però massa bo, no? Però de dolents es queden... que gairebé tot no sé, eh?
Per
exemple, de Superman, Lex Luthor, de Batman,
el Joker, bueno, i molts altres.
I és més, si anem a una altra saga d'aquestes llargues últimament, a Pirates del Caribe, el Jack Sparrow tampoc és tan bo, eh?
No, per això.
Bueno,
i de l'Alba queda la Bella Dorment.
Ai.
Mira, el de dormir m'aniria bé, perquè ja m'agrada, no pensis.
Oh, ara aquí.
Ai, Déu meu. A veure, no què fa el petó perquè et despertis, eh? Qui serà el teu príncep blau? Ai, Déu. A veure, passem de Malèfica a la següent pel·lícula. Què tenim avui?
Doncs és El filó del mañana. Escoltem-ho.
Lo que os voy a contar os parecerá una locura. Pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas depende de ello.
En un futur no gaire llunyà envaeix la Terra una raça extraterrestre invencible. El comandant William Cage, encarnat per Tom Cruise, és un oficial que mai no ha entrat en combat. Li encarreguen la missió gairebé suïcida i resulta mort. Entra llavors en un bucle temporal en el qual es veu obligat a lluitar i morir una i una altra vegada. Però les múltiples batalles que lliura no ho fan cada vegada més hàbil i eficaç en la lluita contra els alienígenes. La seva companya de combat és Rita Bratsky, per Emily Blunt, una guerrera de les forces especials. És una adaptació del manga de Hiroshi Sukarazaka.
Bé, l'he vist, la vaig veure ahir precisament i penso que és la típica pel·lícula per deixar-la per la setmana que ve, no? Perquè d'aquesta manera...
Però vols dir que ens en sortirem d'això de pel·lícules dolentes, Àngels, si anem fent així?
No, però són les bones per comentar, no? Perquè d'aquesta manera veiem què és el que passa, el que es fa bé i el que es fa malament al cinema, perquè si la pel·lícula és bona no té gràcia comentar-la.
Sempre ens quedarà sí que el cinema d'autor, no t'amullis, Alba.
Doncs sí, és veritat, perquè a més té molt bona crítica la d'aquesta setmana que sí, jo m'he avançat a veure-ho, sí. El director farà la segona part de Jumper, també.
Ah, bé, ostres, aquella era aquella...
A mi aquella em va agradar, ja sé sí. Que potser no és una gran pel·lícula, però és de les entretingudes.
Sortia aquell de la Guerra de les Galàxies, el nen aquell.
Ai, no me'n recordo.
Sí, 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 ja sé quina és.
En fi... La deixem per la setmana que ve?
Vinga, va, la guardem per la setmana que ve, aquesta pel·lícula El filo del mañana, amb el Tom Cruise fent de Tom Cruise, suposo, no?
Sí, perquè jo penso, a part de tot, que sigui bones o dolentes, que és millor que els nostres oïdors, no?, que puguin anar a veure la pel·lícula i veure si després poden, si clar, poden sí. Estar d'acord o no, perquè si no, si expliques una pel·lícula, què? No té gràcia, la gràcia és que l'hagis vist,
exacte.
No?
Sí,
tu l'aniràs a veure, Alba?
No, jo, Àngel, aquesta no. Jo aniré a veure la de Malèfica, però com que tu no hi vols anar...
No, sí, és possiblement que hi vagi.
Jo no crec que la vegi, però crec que veuré la que ve ara. No, crec que no.
Aquesta...
Veuré la que
ja
ve ara.
Ja tenen la cita, ho hem parlat abans, a la tercera.
Deixes presentar-la a mi.
Vinga, si et fa il·lusió.
Sí, doncs la tercera estrena de la setmana la podrem veure al cinema Gilmo. És ni més ni menys, compte Raül que ve, Bola de Drac Z, La batalla dels déus.
Ei, vols lluitar amb mi? A veure qui guanya.
Que ets burro o què? Què vols? Enfrontar-te amb un déu? Tu, amagat! Enfronta't amb mi!
Què fareu?
Jo estic contentíssim, què vols que et digui, Alba?
Ja se'ls veu a la cara. I t'havíeu felicitat tant tu com el Raül, escolta. Un somriure d'orella a orella. Us poguessin veure els nostres oients.
I no es pot decepcionar una pel·lícula que teniu un bon record i veure de nou en aquest
no,
moment?
No,
perquè
no,
al cap de quants anys ja? 10 anys, almenys, no?
Ja crec que se sap el que es veurà, no?
Sí, sí, ja està.
Un capítol més llarg.
Sí, exacte, un capítol llarg i ja està. Jo em conformo, eh? No necessito res més. Jo amb això sóc feliç. No falta més.
Bé.
Expliquem què passa, no?
Vinga,
sembla. Doncs alguns anys després de la batalla amb Majin Buu, Bills, el déu de la destrucció, encarregat de mantenir l'equilibri de l'univers, s'ha despertat d'un llarg somni en escoltar rumors sobre el Saiyajin, ha vençut Freezer, Bills, part a la recerca de Goku. Emocionat pel fet que hagi aparegut, després de tant temps, un oponent tan poderós, Goku ignora les advertències de Kaito i decideix enfrontar-s'hi.
Doncs clar que sí, és en Goku.
I sempre és un imprudent.
Home, i tant que sí, imprudent, però el més fort de tots, eh?
Quants cops va morir, Goku?
Doncs... 3 o 4, diria.
Només?
Sí, sí, però mira, sempre tornava, no patiu, eh? És en Goku. En fi, aquesta no la penso perdre, que vols que et digui, però vaja, en tot cas... Sabem el que trobarem i feliços. I el Raül, jo crec que més que jo
encara. En Raül s'està apuntant els horaris al mòbil.
Doncs ja sabeu, tres estrenes aquesta setmana. Per una banda, Malèfica, d'altra banda, El filo del mañana, que la deixarem per la setmana que ve. I d'altra banda, Dragon Ball Z, la bola de Drac Z, La batalla dels déus. I ara sí, anem a la pel·lícula que comentem aquesta setmana. Ja vau avançar amb la setmana passada. La cosa no pinta bé, tot s'ha de dir. I aquesta pel·lícula és Grace de Mónaco.
Algunos de ustedes me preguntan por qué dejé Hollywood. Pues, me fui porque... Porque me enamoré de un príncipe encantador. Hitchcock me ofreció un papel.
¿Te planteaste aceptarlo?
Lo he hecho en falta. Puedo ser esposa y madre y desempeñar dos tareas sin que a la gente le moleste demasiado, ¿no cree?
¿Y el príncipe?
¿Y el príncipe? El príncipe me apoya en todo.
Rey jamás aceptará la idea de que su princesa vuelva al cine.
Doncs bé, tenim aquesta pel·lícula, una pel·lícula perquè la Nicole Kidman es pugui lluir una mica, m'imagino. Alba, de què, va, què trobarem amb Grace de Mònaco?
Doncs és la història de la Grace Kelly quan als 33 anys ella, que era una gran estrella de Hollywood, renuncia a la seva carrera com a actriu per casar-se amb el príncep Rainier III i convertir-se, per tant, en l'altesa sereníssima, la princesa Gràcia de Mònaco. La història s'ambienta, segons diuen, en plena crisi política i econòmica entre França i Mònaco, i la crisi en què l'actriu americana va estar involucrada, cosa que jo desconeixia, no sé si per ignorància o és que la pel·lícula s'ho han inventat.
Bé, comencem per la... per situar la història de la pel·lícula.
Som-hi.
Passa el 61, més o menys. 61,
sí, 60, finals dels 50, principis dels 60, no?
No, sí, però com la crisi aquesta que dius tu és el 61-62. Aleshores va passar una cosa, es veu que el De Gaulle, que era el que manava, necessitava diners perquè tenien la guerra d'Argèlia, i aleshores no podia consentir de que a Mònaco no paguessin impostos, per tant, era una cosa recaptatòria. Què va fer? Va agafar i va encerclar el Principat. Mònaco es pot encerclar de seguida, que s'agafa amb una mà i s'encercla, no? No costa res. I aleshores, doncs, no podien circular lliurement les persones, ni molt menys els capitals, no? I aleshores la pel·lícula està ambientada aquí. Aleshores comença, diguem, amb una situació bastant realista, amb una visió diferent del Raniero, que fa el Tim Roth, que no entenc com l'han agafat, perquè perquè ho fa molt bé, i a més no s'hi semblen res. Aquí tinc unes fotos, i aquí està amb la Nicole Kidman, i realment sembla el Raniero, però es veu que és el Tim Roth, però la pel·lícula, quan totalment es belluga, el Tim Roth és un home més aviat prim, i no s'hi semblen res. I penso que el personatge d'ell està bastant ben aconseguit, sigui real o no. Llavors, Sarido comença a donar una preponderància a aquesta part realista de la pel·lícula, va passar realment, però aleshores, a poc a poc, amb la presència de la princesa, doncs, què passa? Que la pel·lícula es va diluint i acaba, com si fos una novel·la rosa, en la qual s'exalta el paper de la Grace Kelly, que no va tenir la realitat, no el va tenir tant com a la pel·lícula, i sembla que hagi estat la salvadora del principal principat de Mònaco.
Grace Kelly se suposa que sedueix a Charles de Gaulle?
Sí, això sedueix, però no en el bon sentit de la paraula, sí. A distància, amb la seva personalitat, i ella diuen, segons la pel·lícula, que és la que canvia la percepció del De Gaulle, cosa que és absolutament que no és certa, perquè el De Gaulle no renunciaria a uns diners que podria tenir només perquè la Grace Kelly el mirés i digués, mira que maca que és, això no és això. I la pel·lícula al final hi arriba a rizar el rizo amb un discurs que fa la Grace Kelly a la festa benèfica de Mònaco, en la qual no saps per què el De Gaulle ha assistit quan al principi no volia assistir. I llavors, clar, tot fa suposar que, segons la pel·lícula, que ha sigut la Grace que l'ha seduït perquè assistís. Llavors aquest discurs és una cosa d'aquelles que jo feia molts, molts anys i moltes, moltes pel·lícules. Me'n tindria que remuntar a pel·lícules vistes dels anys 40, per dir-ho d'alguna manera, en què s'exaltava la personalitat en discursos d'aquest estil. Els anys 40, les pel·lícules de Metro-Goldwyn-Mayer, que sortien, no sé, personatges com la senyora Curie, l'Edison, sempre s'acabaven igual, amb un discurs en el qual salvava l'humanitat. Ah. Aquí, la Grace Kelly, doncs, salva les relacions. Quan no va ser així, va ser que el Raniero i el De Gaulle van arribar a un acord per poder seguir utilitzant Mònaco com un país per evadir capitals, i això no es diu, tot això. La pel·lícula és dolça.
Home, l'han fet els francesos.
Sí, però sí, aquí hi ha una cosa que he llegit que no estic convençut de si el director ha dit que sí o que no aquesta versió que s'exhibeix de la pel·lícula, perquè el director és...
Van tenir desavinences amb la productora, direcció
sí,
i producció.
Sí, més que
al final, quan la van presentar, van dir que les havien salvat, però no semblava ben bé que hagués d'haver-hi bona relació entre direcció
no.
i producció. No.
Perquè es veu que tot va començar quan van entrar els productors americans, que són els germans Weinstein, que són aquests que surten a totes les pel·lícules nord-americanes, sí, que van dir que volien fer molt retocs a la pel·lícula. No sé si els van fer o no. El que passa que el director que havia dirigit, es va fer popular, és francès, La vida en rosa,
sí.
La vida en rosa, doncs aleshores no sé si va acceptar o no, però per això que no li dono tota la culpa al director. Jo penso que al final és una pel·lícula que exalta, aquest possible carisma que s'ha muntat al voltant de la Grace Kelly. Jo només voldria dir una cosa, a més, de que tots els personatges, diríem, secundaris, semblen absolutes caricatures. El De Gaulle. El De Gaulle sembla una caricatura del De Gaulle. No pel personatge... No pel personatge...
Que també...
No, el De Gaulle.
No, però a França es té un gran respecte, això.
Exacte.
Sí, però això no vol dir res, perquè la pel·lícula no és francesa, de fet, és nord-americana. Sí, bé, mira, perquè...
Bueno, qui paga...
No, no, però
no, finalment és francesa, eh? Mira, americana, belga i italiana.
Sí, però vull dir que, en principi, una pel·lícula que... que es parla pràcticament... Bueno, s'ha de veure un original perquè tots parlen en diferents llengües i llavors la Grace Kelly parla en anglès, francès... Bueno, la Grace Kelly, Nicole Kidman, no? Mm-hmm. I aleshores el que deia de les caricatures. L'altra caricatura és la del Hitchcock.
També sobre el Hitchcock?
Sí, perquè...
Home, era la seva musa, no?
Sí, és que li va oferir, diu, a la pel·lícula, que tornés al cinema, és veritat, va fer Marnie la ladrona,
sí.
Que ella s'ho està pensant i com que estava en aquesta crisi, diríem, fins i tot matrimonial per culpa d'això del De Gaulle, s'ho estava pensant i una mica més hi accepta, no? Cosa que és provocat, trasbalsa, no? Allà. Totes són caricatures. I aleshores, doncs, la pel·lícula queda amb això, no? Una exaltació de la Grace Kelly que... direm que dona vida, per dir d'alguna manera, la Nicole Kidman, que no sé, s'ha operat la Nicole Kidman?
Home, i tant.
Ah, doncs pues, clar, no té
no
massa...
No és que s'hagi operat, és que s'ha operat moltíssimes vegades.
Ah, sí?
I a part del Botox,
la cara.
Li perd l'expressivitat.
Sí, exacte. I llavors, clar, la Grace Kelly no es va operar bé.
Home, aquella època, bueno, ja devia haver-hi algun tipus de cirurgia.
Aquella època s'ho superava l'enxer.
Potser portava com la Carmen Sevilla, algun espaladrap o alguna cosa, no ho sé.
Doncs aleshores... La Nicole Kidman diríem que busca més semblar-se físicament que no fer una interpretació. Però clar, el personatge no dona per més, perquè passa de ser una dona que és amant de la família i que sembla una dona passiva a que pren part activa i que no t'ho creus. Altres personatges també és l'Onassis, que sembla una caricatura, i la Paz Vega, que fa de Maria Callas, que per mi ho fa bastant bé, i cosa que no m'esperava mai de la Paz Vega. Tothom se l'ha carregat i jo no.
Mira, has vist? Molt al revés, tu.
Sí.
En tot cas, no només l'Àngel s'ha carregat la pel·lícula, sinó que la cosa és bastant unànime, perquè si repassem les crítiques, tant en àmbit nacional com internacional, déu-n'hi-do. Mira, comencem pel diari El Mundo, amb el Luis Martínez, que diu: el más pomposo, ridículo y chirriante homenaje a la iranidad visto en años. Kidman hace lo que puede delante de una cámara que directamente la acosa.
Hola.
Al Carlos Boyero, a El País, diu: un glorificador y olvidable retrato. Percibes el esfuerzo de Nicole Kidman por dotar a su papel de matices, pero el resto naufraga. Y al Sergio Sánchez, a La Razón, diu: tedioso pseudo biopic, una interpretación que sería brillante si Kidman, con la cámara pegada a su rostro, no estuviera limitada por el Botox. Lo suyo es probablemente el único personaje de la película que no roza la caricatura.
Mira, me quedé con la caricatura. No, mira, podía decir una otra cosa de la Kidman, que quan li fan els primers plans, la Kidman té els ulls vermells.
Ostres.
Sí, no, imagina't que mal fotografiada que està.
Ai, Déu meu.
Bé, si voleu saber molt de la Grace Kelly, de veritat, llegiu aquest article aquí.
Aquí sí que tenim. que és de l'Àngel Comas i que el pot llegir a Imàgenes.
Doncs el podeu llegir i veureu qui era realment la Grace Kelly.
Perfecte, doncs mira, aquest ens l'apuntem aquí, el moment d'autobombo.
Home, clar.
Anem a la crítica internacional, perquè hi ha una que a mi em fa molta gràcia. Només recuperarem una avui, eh? És del Peter Bradshaw, al The Guardian, i m'ha encantat aquesta, eh? Diu: es como un anuncio de Chanel de 104 minutos, pero sin su sutileza y profundidad.
Està molt bé.
Ostres, tu, la deixant total, eh?
És una pel·lícula de paper cuixé.
En fi, un naufragi. Ens quedem amb recuperar aquest retrat de la Grace Kelly, de l'Àngel Comas a Imàgenes. Nois, si us sembla, anem a repassar la pel·lícula cívica del cinema d'autor d'aquesta setmana.
Anem.
Aquesta setmana podrem veure Matt.
Ja marxien kannst du mit manchen nicht.
Galen hat gesagt, es liegt hier schon lange. Seit der letzten Flut. da ist es.
Wer weiß noch davon?
Nur ich und Gail.
Gut. Denn jetzt gehört es uns. Jemand ist hier.
Was?
I malgrat que sona en alemany, la pel·lícula és nord-americana.
Sí,
això ho hem de dir.
Jo...
Tu estàs convençut que era alemanya,
no,
la pel·lícula?
No, jo buscant els tràilers per internet, només els he trobat en alemany, igual que la nostra companya d'informatius, i a mi m'estranyava que el Matthew McConaughey fos capaç de parlar en alemany. Però com que m'està sorprenent tan positiva últimament, doncs he pensat... Doncs,
home, d'ell podria ser, però també hi ha la Reese Witherspoon.
I tot estava intentant detectar algun tipus d'accent, però clar, el meu alemany tan precari no donava per això.
Però jo des que es dibuixos animats, els dracs parlen, i a més ja ho crec tot, no?
A veure, què podem veure en aquesta pel·lícula, Àngel? De què va?
És una pel·lícula d'uns nens que troben un fugitiu al Mississippi. Llavors és una pel·lícula que recorda molt els relats del Mark Twain. Per dir, això seria la síntesi. Diguem que el Matthew McConaughey ho fa tenaços com sempre, amb un paper completament diferent, i que la pel·lícula té un aire... d'una època perduda que sap recuperar molt bé, un tipus de pel·lícules que parlen amb un llenguatge diferent, que ja no s'estila, i que realment, si a tu t'agrada el Mark Twain i veus veure una pel·lícula madura i adulta sobre coses del Mark Twain, aquesta és la pel·lícula, encara que no la signi el Mark Twain.
Convençuts, no, Alba?
I tant, i aquesta hem de dir que sí que tenia unes crítiques increïbles, sí. Totes amb el semàfor de color verd. Sí,
qui ho anava a dir de Matthew McConaughey que aconseguiria sí. Això, eh? Qui ho
va
anava a dir?
Quan el veiem de boda en boda no donàvem un duri, mira l'ara.
Ai, pobre, tu.
Escolteu, i va sortir imitant el Paul Newman, sobretot, eh?
Imagina't, tu.
Perquè si veieu les fotografies dels començaments, sí, que fa 30 anys, m'imagino jo.
El fotografeu era igual, tu.
Era igual que el Paul Newman.
Doncs ja sabeu, cicle de cinema d'autor d'aquesta setmana, a les 5 de la tarda, 7:45 i 10 de la nit. Ho podeu veure aquí al Cinema Cinesa a preu de 4,30 en taquilla, 4 euros per internet, així de fàcil.
Així de fàcil.
Doncs, Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana que ve.
Adéu.